Després del que ha passat amb Barça Vision, fins que no veu els calés i no veu l'operació molt feta, no la vala. Perquè, clar, ja t'han enganyat una vegada. És a dir, un cop t'han enganyat una vegada, és lògic que tu diguis també. No estic justificant a Tebas, estic dient que hi hagi contenció.
I, a més, la normativa s'ha modificat ara, en aquest sentit.
Però la clau és saber si això ho recull la normativa i si és això, si la normativa aquesta s'aplica a partir del 3 de febrer o s'aplica, es pot aplicar ara, com ha fet la Lliga, d'exigir-li el 20% dels diners o el 40% dels diners ingressats al compte. Demà a la roda de premsa, si ahir no s'hagués guanyat com s'ha guanyat, hauria estat, segurament hauria estat diferent del que tindrem, perquè la Porta al final hauria sortit a defensar-se i hauria sortit amb un alt to. I ara, si una cosa té la Porta és que coneix perfectament aquesta rauxa, connecta molt amb la rauxa de l'aficionat i sap en tot moment que és el que vol sentir la seva parròquia.
I rebreu, i rebreu, els periodistes rebreu.
Bé, però bueno, això ja és secundari, perquè això...
No em sembla malament.
Això ja és, i no seria la primera vegada, i és secundari. Nosaltres al final no som els protagonistes. Clar. Ell es dirigeix a la seva parròquia i els que l'han de votar i els que l'han de seguir, i sap perfectament sempre quin és el missatge que ha de dir. I si l'enemic és Madrid, doncs apunta, si ha d'assenyalar la premsa, assenyalarà la premsa, i si demà sortirà allà i presumirà d'aquest 2-5, doncs és el que toca, i sap perfectament que això li va a favor.
Sí, jo només insisteixo en una cosa, i és jo estic completament d'acord amb el que acabes de dir, Laia Tudel. L'únic és que jo demanaria als que us dediqueu professionalment al periodisme, encara que sigui molt difícil en el cas de la Porta, a separar fons i forma. Les formes són susceptibles d'agradar, de no agradar, i a vegades pues, fan vergonya i a vegades no tant. Al fons, hi ha maneres d'analitzar-lo, que és amb els òrgans de fiscalització externs que hi ha ara mateix en el món del futbol, ja sigui la UEFA, la Federació, la Lliga i tot això, hi ha òrgans que estan fiscalitzant el Barça. Aleshores, al final, si la Porta se'n surt d'aquestes fiscalitzacions... Jo diria que objectivament hem de considerar que està gestionant bé el club. I després hi ha els resultats econòmics i esportius. Si a la Porta acaba el seu mandat amb bons resultats econòmics, que vol dir salvar el club d'una pràctica situació de bancarrota, amb bons resultats esportius i amb els òrgans de fiscalització externs al Barça contents amb les seves operacions, en principi se n'hauran sortit.
Jo diria que no hi ha la informació plena de tot el que s'està gestionant en el club per part externa.
Mai hi ha hagut. Amb cap presidència del Barça des que jo soc petit, mai hi ha hagut transparència.
Per tant, tu has de creure com un acte de fe.
Seva habilitat, per exemple, fixa't l'escenografia d'ahir i la que hi ha hagut aquests dies. L'únic club que no ha dit res és el Madrid. És curiós, no? Estem parlant... Aquí va la botifarra.
Javier Tebas tampoc seria el gran aliat del Real Madrid.
Però avui entenem-nos a la botifarra amb qui va, el Madrid o contra el Madrid. No, és que ha guanyat el Madrid, però el Madrid no semblava rival.
La botifarra no és pel Madrid. Va contra el madridisme,
els interessos comuns entre Laporta i Florentino, que és el que diem sempre. No, es pot fer el que sigui, però hi ha interessos comuns. Clar, aquí són. Però és que, a més, s'entenen perquè Laporta, com deixi de fer costat a Florentino la Superliga o tingui una actitud més distant, potser no li tindrà el tracte que té ara. Ell sap que contra Tebas i contra això són els dos grans. No ens oblidem que el conflicte de la Lliga és, entre d'altres coses, com es reparteix els ingressos que majoritàriament provoquen Barça i Madrid. I aleshores el Tebas va dir això s'ha de socialitzar, s'han de repartir de manera diferent i no pot ser que els dos clubs que alimenten estarien parlant d'un cas d'on surten els calés, no? I a partir d'aquí Barça i Madrid creuen que pels calés que generen amb els seus partits i la història, la distribució que es fa és més que discutible. Per tant, és lògic que en aquests interessos coincideixin. I és lògic que tots dos vagin una mica contra Tebas. Tebas, que d'altra banda, està enfrontat o distanciat amb el CSD, que és un altre punt de qüestió per entendre per què el CSD pot haver tingut un motiu per discrepar obertament de lo que ha fet a Tebas.
Lloberes. Emilio, un moment, Lloberes.
Sí, jo, llavors, ja que tenim tot tan clar de que a l'hora de la veritat, doncs, la gestió d'aquest club posem-nos tots a favor i ja està, i remar tots en la mateixa direcció. Jo el que no entenc massa és... tot el dia ens el passarem criticant a la directiva que hi ha ara, que jo no diré que d'això. Per què? És a dir, si no tenim dades objectives que tu puguis enderrocar aquest poder. Per tant, tota aquesta gent que vulgui, pels seus interessos, la... No, perquè l'únic que vols és cadascú és presidir, diguem, la presidència al Barça. Per tant,
hòsties, a vegades no és ni presidir, perquè jo dubto que el doncs Jordi Ferrer tingui intenció de presidir el Barça.
És a dir, Víctor Font,
sortir una estona per la tele.
Un moment.
En el cas del Jordi Ferrer, el de les pizzas...
Emilio.
Mira.
No, tira, Jordi.
No, digues.
No,
És que retalla, bueno, retalla.
Desargumentos.
Perdona, és que
no sentíem. Ara
sí, ara sí. Ara et sentim, ara et sentim.
Jo sí creo, Carme, que hi ha varios, muchos argumentos para criticar.
Però no es demostren, criticar. No es demostren, senyor Pérez de Rotas. Jo tot el dia estic escoltant...
Repito, el ocultismo sí se demuestra. Las comisiones que han llevado las han reconocido. El señor Sade de Martí, escondido en la Asamblea, también. El tema de la gestión de Olmo, también. El tema de la butifarra, también. Lo que pasa es que probablemente, repito, me parece que el otro día TV3 hizo una encuesta y el 73% de los que votaron están de acuerdo en la butifarra. Si estamos frente a esta situación donde el barcelonismo considera que esa butifarra lanzada al aire por el presidente pues es correcta,
sí.
Entonces,
pues, estamos en esta situación, Emilio.
Como diría Woody Allen, yo no quisiera, no quisiera pertenecer a un club que me admite com a soci.
D'acord, però ell sí. Doncs, sí, llavors s'ha de respectar, és a dir, sí. Per mi, el fet... Perdona, senyor Ramon Besa, però a mi el fet aquest de que ja arriba un punt de que ja cansa. És a dir, què, digues?
Especialment des de l'aparició de les xarxes socials, que bones per una part i dolentes per l'altra, es fiscalitza també quina ha de ser la feina del periodista, que és el que diu. Per què no anem tots? Els periodistes que informen del Barça no necessàriament viuen del Barça i han de dir tot que el que fa el Barça està ben fet. Els periodistes són per tenir un cert distanciament. Tu pots ser barcelonista o proper al Barça, però al mateix temps, quan exerceixes de periodista, has d'exercir de periodista, i això vol dir també fiscalitzar. I últimament s'ha instal·lat una visió de dir que tots els que parlen del Barça, informen del Barça, han de ser del Barça i han de justificar el que fa el Barça.
No, mai de la vida.
Doncs això, no podem anar tots en la mateixa direcció. Si una cosa ens agrada, bé, si una cosa no ens agrada, bé. Sempre en la línia, el que tu dius i el que ha dit el Joel, que estigui construïda, argumentada, i no sigui desqualificar per desqualificar, que és on potser hem arribat en aquesta aquí. Última setmana, que és buscar per què hi ha hagut la virulència que hi ha hagut, com s'ha vist el cas Olmo com un símptoma de que allò podia tombar. Aleshores, quan aquí hi ha interessos no només dels periodistes que informem, sinó que hi poden haver interessos empresarials, hi poden haver pressions socials, polítiques, evidentment tota una articulació d'una oposició que, dit sigui des del meu modest punt de vista, és més qüestionable encara que l'acció de govern, perquè tot plegat apareixen, desapareixen, no se sap, tot plegat van tots plegats, tot plegat no se sap. És a dir, hi ha hagut gens o grups de socis que sí que han fet una qüestió, una fiscalització, diguem, continuada, però d'altres no, com podria ser el cas del Víctor Font, que cap i a la fi és el que va...
Víctor Font és l'única persona que seriosament...
Perquè és el que ha estat en unes eleccions.
Els altres, jo, sincerament...
Bé, però tot soci té dret a, si vol, poder-se presentar i organitzar-se, i això...
I tant, però no li donem minuts de tele, que són molt cars, a qualsevol...
Bueno, jo...
No,
no, no, qualsevol se li donen els minuts, vaya un carrona, però bé.
Expulsada 3 minuts.
Vale,
t'he de dir que aquí has estat bé, no obstant.
Emilio Pérez de Rozas, una abraçada.
Gràcies a tots, Ricard.
Fem una pausa i parlarem del que ha passat aquests dies a l'Aràbia Saudita. El matí de Catalunya Ràdio.
Ja han arribat les rebaixes més esperades. Les rebaixes del Corte Inglés. De moda dona tenim totes les peces claus de la temporada. Abrics, jerseis, pantalons, bruses, vestits i d'una gran varietat de marques. Les rebaixes del Corte Inglés. Del 7 de gener al 28 de febrer. A la botiga, a la web i l'app. Tens ganes de picar alguna cosa? És normal. Aquest anunci s'emet just a l'hora en què t'entra la gana. És una d'aquelles falques de ràdio creades perquè piquis i mantinguis el teu metabolisme actiu. Però no amb qualsevol cosa, sinó amb uns palets fets al forn amb ingredients naturals. És l'hora de picar sense pecar. És gustós. És bo. Snacks.
Benvolguda energia. Recordes quan fa uns quants anys dèiem «Mira que gastar tants recursos per portar-te des de tan lluny?» Doncs avui diem amb orgull «A Espanya disposem de la millor energia, la del sol, el nostre sol».
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaparalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
Per fi! És Black Friday!
Això ja ha passat, Al.
I aquests preus tan baixos, di?
Aldi, són sempre baixos, Al. I baixen encara més cada setmana perquè estalvies sempre.
Estalvia amb la banana?
A només 1,05 al quilo. Un 27% menys.
Així de fàcil?
Així d'Aldi.
Per abrigar-te, per fer esport, per anar d'excursió, per anar a l'escola. Sabeu què és?
A veure...
És la dessuadora del Mic. I és ben xula. Per davant i per darrere. A la venda en exclusiva a la botiga 3CAT.
Jo us dic una cosa. Ahir vaig començar a pensar dedicar-m'hi i al principi la cosa era com petita. Però hi he donat unes quantes voltes i potser m'hi llenço de cap. Que les coses comencen així, que sembla que no, però al final esdevenen quelcom molt, molt important.
Amb 20.000 euros al mes durant 30 anys, fins i tot els teus somnis més petits es poden fer grans. Eurodreams, sigues qui vols ser. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Al febrer, vine a BCN Clàssics.
Celebrem el 50è aniversari dels 12 violoncel·listes de la Filarmònica de Berlín amb obres de The Beatles, Astor Piazzolla, John Williams i molts més.
I ens emocionarem amb Midori i l'orquestra de la Suisse Romande i la gran consagració de la primavera d'Stravinsky.
Més informació a bcnclassics.cat.
Aquest núvol d'aquí
sembla un vaixell.
Imagina despertar al mar i descobrir en un sol viatge moltes destinacions. Imagina un món ple d'espectacles i diversió. Perquè aquest creuer que t'imagines a Viatges al Corte Inglés, el tenim. Aconsegueix un estalvi de fins a un 60% amb la reserva anticipada. Setmana del creuer. No és un somni, és el teu creuer. Viatges al Corte Inglés.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Tomeu Serra, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Com estàs?
Bé, i tu?
Molt bé, gràcies. Aquí ja per cases, ja hem arribat.
Tu ets aficionat del Mallorca.
Correcte, sí. Jo som soci del Real Club Deportiu Mallorca. I, bueno, pues, estic aquí per atendre-vos perquè vàrem estar a la Supercopa Aràbia, a la semifinal contra el Madrid.
I com va anar?
Bueno, el viatge va estar bé, perquè sabràs que si vas allà amb un pot de dobbers, pues, sí que te tracten molt bé i després té quatre coses interessants, com és la cultura culinària i un poc veure una cultura tan diferent. El partit, bueno, el Madrid va ser superior, ens va guanyar bé, no hi ha molt que dir, enhorabona. I el problema va ser un poc l'afició rival que... així per resumir-ho, pues, diríem que no tenen molt clar el que és l'esport, ni l'esportivitat. Vull dir, en tot moment se'n fotien de nosaltres, en gestos, gravant-nos en els mòbils, en rient-se durant el partit. Ja damunt quan el Madrid se va adelantar, pues, ja se'n reien molt més i no ho feien la situació gens còmoda, no? I quan va acabar el partit ja va esclatar tot, nosaltres, l'organització de la federació era inexistent, no hi va haver ningú que mos digués cap on havien de tornar per anar els autobusos, no hi havia ningú que ens protegís, la seguretat que era local també se va ficar dins la festa i se van posar igual que els aficionats en riure-se de nosaltres i a menysprear-nos, i ens van anar rodejant a poc a poc, i bueno, hi va haver moments de tensió perquè no sabien molt bé cap on havien d'anar, i quan estan filmant a la cara 30 o 35 tios a menys d'un centímetre de la teva cara, tot rodejat de mòbils, com si fossis una Shakira. I no, no mola gens, a veure. I després hi va haver petites tensions perquè, claro, jo com a homo, pues, encara vaig tenir un poc més de... vaig ser un poquiu més respectat, però les dones varen sofrir tocaments, varen sofrir empentes, menyspreaments, les nins també. Jo vaig veure davant jo com la dona en Dani Rodríguez l'enganxaven entre dos tios i intentaven cuir-li la nina dels braços i la rodejaven.
Intentaven treure la nina dels braços.
Sí, sí, els nins, no, o sigui, li agradava tocar espel dels nins, saps? I com acariciar, gravaven el cul de les dones en els mòbils, unes coses molt... bueno, que no havia vist, Sabara, no ho havíem vist mai. I Sabara van passar un pot de pena, un pot de por, perquè entre nosaltres mos anaven cridant ajuntau-vos, no enjuntats. Però, claro, des del primer moment que va acabar el partit, allò va ser com una avalanxa. Venien a per nosaltres, tenien ganes d'enriure-se'n de nosaltres, perquè crec que, bueno, pues, mos han de posar la seva pell, l'aspecte esportiu i social, no estem igual, no tenim la mateixa civilització, i per ells, quan te guanyen, pues, se'n riuen de tu. No sé, vosaltres que penseu, nosaltres quan, si cal que pic guanyes un partit o estàs en una competició esportiva i guanyes a un rival, lo normal és donar-li l'enhorabona, desitjar-li sort i
tornar cap a casa. Sí,
no,
sí, sí, sí.
No te'n rius del rival, no el menysprees, no el graves en seu mòbil i fuera Mallorca, a la Madrid, i bueno, va ser un desastre. Sabera. També tenc coneixement d'amics bascos que el dia anterior li es va passar el mateix quan el Barça els va eliminar, l'Atlètic de Bilbao. Aquells aficionats, ells el que paguen són 40 milions d'euros per tenir un Barça-Madrid, i els altres som uns convidats de pedra que l'únic que feim és, com que dèieu, ser bufons de la corte, perquè se'n riguin un pot de naltros i poden tenir el seu derbi. Això és la nostra impressió.
Però no m'ha acabat de quedar clar, perdona. Tots aquests, o sigui, la gran majoria d'aquests aficionats que feien això que dius eren aficionats del Madrid, però eren gent d'allà.
Gent d'allà tots que potser no saben res del Madrid. Només té una cosa, per exemple, perquè com jo coneixeu més, se plantia el Barça. El dia anterior, quan se jugava el Barça Atlètic de Bilbao, els aficionats del Barça d'allà, d'Aràbia, estaven cridant Messi, Messi, Messi.
No, clar, és que...
Vols dir que no saben ben bé qui juga ni qui no juga?
Saben res.
No tenen ni idea. Ells els agrada el Barça i el Real, perquè ni siquiera li diuen el Madrid, li diuen el Real.
Ja.
El qual és el que tenen és un concepte de que han de viure un Barça-Madrid i tu estàs allà molestant perquè ets rival de turno que han d'eliminar i un pic que t'eliminen en vez de, jo què sé, pues, és que mos podríem deixar en pau. No sé què hagués passat si haguéssim guanyat en el Madrid. No sé què hagués passat. Potser s'haguessin enfadat i hagués estat pitjor. O no, perquè sabers que tenen un règim tan autoritari i tan radical que potser no s'ho poden portar malament amb un turista perquè, no sé, nosaltres veure que ens vam intentar aguantar no ser violents, perquè, clar, pensàvem que, jo què sé, si li pego una galtada aquí a un tio, potser me pas 2 anys a la presó després.
Sí, sí.
I jo volia tornar a veure la meva família. Lo qual, lo que vam era aguantar-nos, però, sabre, quan estan allà empenguent i com a... No dic insultant, perquè en el fons tampoc ni les enteníem, lo qual no crec que estiguessin insultant en si, més bé, se'n fotien.
Però l'assetjament, diguéssim, era evident. L'assetjament era evident. També era l'Aràbia, el Carlos Luna. Carlos, què tal? Bon dia.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
¿Tú cómo vas a vivir-ho?
Pues la verdad que lo que empezó siendo un sueño terminó siendo un poco una pesadilla. Esa es la descripción.
¿Qué va a pasar?
Bueno, en principio, como todo aficionado, vas a ver a tu equipo, vas con toda la ilusión del mundo. De hecho, hemos disfrutado lo que hemos podido anterior al partido, los momentos anteriores al partido, sin ningún tipo de problema, ni de discriminación, ni nada por el estilo. Todo empezó cuando nos metieron el primer gol. Ahí empezó un poco la pesadilla.
Ahí
empezaron las burlas, empezaron, pero bueno, fue poco. Era tolerable hasta ese momento. A partir del tercer gol ya el caos. Vino el tercer gol, vinieron las burlas, los teléfonos en la cara, ya dentro del estadio, los teléfonos en la cara. Estaba justo en la parte de delimitación entre los aficionados del Mallorca y el resto de aficionados. Y claro, los tenía a medio metro y ahí empezaron las burlas y todo, y en un momento de reacción quise reaccionar y claro, con el miedo en el cuerpo de saber que estás en un lugar donde funciona todo distinto, donde las leyes son distintas que aquí, y bueno, y ahí, bueno,
estás
lo que comentaba recién Jaume, fue la salida, fue un caos caótica, ja. Totalmente
ja. Mira, el president de la Federació Espanyola de Futbol s'ha referit a aquest torneig, a aquest país, així.
Tengo que decir que en Jeddah y en Arabia Saudí a España se le quiere y al fútbol español se le quiere. Los que están aquí van a poder comprobar que sois un país amable y cariñoso. Reitero nuestro agradecimiento sincero y profundo a este país. Queremos seguir haciendo muchas cosas con vosotros.
De fet, Tomeu, el moviment mallorquinista, que és un moviment que aglutina penyes, socis i aficionats del Mallorca, ja ho ha demanat formalment a la federació que ho reconsideri, que torni el torneig a Espanya, no?
Estic molt indignat en les declaracions d'aquest home. Ahir vaig escoltar entrevistes a mitja part i diu que han renovat fins 2034 i que volen dur la Supercopa femenina allà.
Però
jo simplement vull dir...
Però és que són molts de doblers, eh?
Ja, però la federació només té en compte el Barça i el Madrid, perfecte, qui li va i bé i qui no, doncs que se foti, això és el que diuen, i aquest home no ha viscut el que hem viscut nosaltres. Viu un altre món. Com el Barça i el Madrid viuen una altra lliga que no són la lliga dels altres equips. I ja està. Qui ho vulgui entendre ho entengui i qui no. Estic totalment en desacord amb el que ha dit aquest home. No mos varen tractar bé, mos varen assetjar, mos se varen enfotre de nosaltres. I ells el que volen és un Barça-Madrid. Pues l'any que ve que vagin el Barça i el Madrid directament i que duguin la final.
Saps què passa, Tomeu? Ja jo crec que aquesta Supercopa, aquesta competició, tal i com està organitzada, els aficionats que realment us desplaceu des de casa vostra no em molesteu. És a dir, això no està pensat perquè les aficions espanyoles,
correcte,
en aquest cas, vagin allà. Allò és una festa d'ells. I vosaltres, no sé quan us devia costar la broma, però... Però no.
Bueno, ja més enllà del cost o no el cost, jo, si gràcies per la telefonada i per l'interès, sobretot voldria dir que aquí saps que ho van passar pitjor, van ser les dones i els nins, perquè és un país que no els té en compte com en altres, ja que vos he de comptar, i voldria fer un només que sàpiguen les aficions que enguany se classificaran per anar-hi, perquè hi haurà dos equips que hauran d'anar fins al 2034 a veure el Barça i el Madrid, perquè supos que faran lo possible, perquè cada any hi vagin el Barça i el Madrid. Imagina que un any el Barça i el Madrid no hi van. Segur que cancelen la Copa.
No, ja
llavors ja faria una cridada a les altres aficions que no se compliquin molt la vida per anar-hi, o que hi vagin sapiguent que si no hi ha una seguretat extra, que vagin preparats. Que vagin preparats perquè se'ls menysprearà i molesten, efectivament molesten. I quan vas per la ciutat, la gent no te tracta malament, però sí que és vera que ja veus que animen el Barça i Madrid i que està bé, que això no és un problema. Mm-hmm. Però el problema és quan se perd el respecte, s'entén el que és un esport.
Totalment.
I sobretot se falta respecte per dones i nins. No,
I les declaracions del president de la Federació Espanyola de Futbol, Rafael Lozán. Carlos, no sé què en penses tú.
Bueno, pues con respecto a las declaraciones de anoche, me parecieron surrealistas totalmente. Después de haber visto lo que vi, me pareció hasta vergüenza ajena de lo que dijo este hombre, porque estamos en un país en el que lucha por los derechos, la igualdad de la mujer, los derechos de la mujer, estamos día a día luchando contra eso, y ahí se vulneraron totalmente los derechos de la mujer y de los niños, porque sí está claro que a los hombres se burlaban, pero hasta ahí. Pero sí que con las mujeres y los niños creo que no tuvieron ningún tipo de compasión, la verdad.
Carlos Luna, y
escucharlo al presidente decir esto me pareció vergonzoso, la verdad.
Vergonzoso, estoy de acuerdo contigo, compañero.
Gracias por acompañarnos, una abraçada.
Moltes gràcies per criar-te.
Para ustedes y muchas gracias.
Adeu, adeu. Lloberes.
Dues coses molt curtes. Aviam-ho, des del moment que es fa una competició en aquell país, que ja sabem com està el tema dels drets humans, ja no, dels drets de les dones, etcètera, etcètera, no sé què esperem. Per tant, si sabíem a on has d'anar a jugar, que bé que els jugadors, els equips i els clubs i presidents, a tothom es protegeix, doncs els aficionats també.
El president de la Federació Espanyola de Futbol diu que vol portar la Supercopa d'Espanya femenina a l'Aràbia Saudita.
És molt, molt lògic tot, té molt de sentit.
Realment. Bueno, lògic, però és que tothom ens estem venent per diners. És a dir, fins que algú digués alguna cosa. És que ja no n'hem parlat d'aquesta Supercopa.
És que qui
ja
anirà
no
a veure aquest partit? I què pot passar un partit així? Si està...
No ho sé, però, per exemple, l'Aràbia Saudita és un país on no hi ha llibertat religiosa. És a dir, si tu ets un ciutadà d'allà, no tens dret a no ser musulmà. Doncs imagina't que algú se li ocorre fer algun gest així, no sé.
És que les llibertats d'aquest país fa molts anys que ja...
Ja, però que nosaltres ho acceptem. És a dir, anant a jugar una Supercopa en aquell país, quan en realitat, d'entrada, els clubs no ho haurien ni d'haver acceptat, sí, per més això... diners que hi hagi.
Sí, però això ja es va fer el debat en el seu moment, i no és només futbol, és que, insisteixo, hi ha competicions de motor, vull dir, hi ha un munt d'esports que van allà. Sí. Són països que estan acostumats a comprar-ho tot amb diners, i la manera de comprar un clàssic, que és, com per ells, el gran partit, el gran espectacle, és comprant la Supercopa. Uh-huh. I llavors compren això i es pensen que tenen tot el dret sobre tu i sobre aquest espectacle.
És perquè ells el tenen.
Tens dret a anar a veure aquest espectacle, sí, però no tens dret a no respectar...
Però si no ho respecten en el dia a dia en les dones,
però,
i per tant ells
no ho han de... És un país sense cultura d'esport en general, ni menys de futbol, no tenen educació, no saben com s'ha de viure aquest espectacle.
Hi ha un problema comú, que és el negoci de l'oci. I el negoci de l'oci està encaminat a l'espectador, no a l'aficionat. Aquest és una prova més evident. O sigui, la gent vol que això... Yeah. Audiències, no vol militàncies. I per les audiències necessiten Barça i Madrid. Yeah. I això és el problema que hi ha entre la Lliga i el Barça i el Madrid. Que torno a repetir el conflicte del que generen aquests dos clubs i com ho reparteixen els altres.
És una cosa que la Premier està molt més ben...
Això és un assumpte que per mi és cabdal. Però després n'hi ha un altre. La justificació que es va donar per adjudicar o per anar a disputar la Supercopa d'Espanya, com la d'altres països també, òbviament, Aràbia Saudí, va ser perquè amb aquests, a canvi de diners seria cultura esportiva, seria drets humans, seria justament tot el contrari de lo fastigós que ha arribat a passar en aquest cas. I això és el més indignant, que a sobre posis com a excusa que tu vas a fer d'evangelitzador, de colonitzador, i explicar-los de què va l'esport.
Que vas a blanquejar.
Clar, aleshores, bueno, això serveix aquí, pels diners, no oblidem, pels
recordem
diners...
Recordem l'àudio amb Gerard Piqué i Luis Rubiales,
I serveix pels diners, entre d'altres, que ells diuen, des del punt de vista de la federació, de les territorials i pel futbol amateur. És a dir, t'estan dient, no, nosaltres recaptem, no som com els clubs, sinó que aquesta part va això, aquest concepte de les territorials que han fet, les territorials que hagi tornat a aparèixer un personatge com el Lozán. O sigui, quina diferència hi ha entre Rubiales i Lozán?
El cognom, ja, clar. Eh? Bueno,
bueno, doncs...
L'Olfant, que per cert...
O la manera de
igual,
fer.
Igual està...
Sí, no ho té tot
està
clar.
Està fora d'aquí 3 dies, sí, no? Sí, perquè sí, està investigat.
Sí, no, està
pendent de sentència.
No, ha presentat el recurs, però crec que està sentenciat, sí. Que, bueno, crec que ja hi ha una sentència ferma.
Està pendent de la confirmació de la sentència.
Per prevaricació, sí, sí. Ella ha apel·lat i aleshores no és efectiva. Vale, però si es fa efectiva, haurà de dimitir.
De totes maneres, jo no eximiria, encara que jo ja es veig que s'està traslladant el que tu estàs dient, que els aficionats ja no caldrà que hi vagin. És a dir, en determinats esports...
Preus d'entrades... Ja saps...
això és però televisió. No eximim de responsabilitat que des d'aquest moment que encara hi van aficionats a uns països com aquests, i perquè ens hi hem trobat amb altres esports, la federació hauria de tenir una responsabilitat d'una cura i una atenció.
Sí, sí, sí. Tota la raó. Mira,
perquè a més, sentir-lo parlant del país meravellós que sois i tot això que ha dit, clar, és que els dirigents estan en una bombolla quan van allà. Clar. I els futbolistes també. Inclús la premsa, et diré, tu vas allà tots aquests dies i tu veus això, una bombolla...
Només amb el filló de la porta, vaig veure-ho en la llotja. Sí.
Llavors, ell, que parli el president de la Federació Espanyola des d'aquesta bombolleta, així, d'aquesta meravella d'aquest país, quan a fora passa el que passa...
Clar, que d'una institució com aquesta, tu el que esperaries primer és que truqués als aficionats del Mallorca, iniciés algun...
Demanar disculpes.
Clar, o, no sé, o demanés explicacions al país... a l'Aràbia Saudita, no sé, que es posi al costat de l'afició.
I fa el contrari, diu que encara...
Que encara més, i el futbol femení.
Però clar, és que són 40 milions per la Federació Espanyola i el Barça n'ingressarà uns 9 milions. Qui es planta? Es planta el Barça?
Amiga.
Es planta el Barça? Pregunto, es planta
les dones hi aniran?
No ho crec.
És a dir, les dones...
Si paguen, sí. Llobera, si paguen hi aniran, i clar que sí, home.
El clar, jo aquest clar...
Potser hi ha més dignitat.
Avui dia, a l'esport, encara nosaltres creiem en la dignitat, abans dels calés.
A partir de segons quin nivell és un negoci.
Rubiales...
Vol dir que ets professional i llavors resulta que no tens dignitat, o què?
Rubiales i Gerard Piqué.
A ver, Jerry, mira, yo lo voy a hablar también esto con el Madrid. Yo creo que el Madrid me va a decir que no. Como el Madrid me va a decir que no, eso nos viene de puta madre para justificarnos de cara al futuro. Y decimos que es el estadio con más capacidad, que es el campeón de Liga, que es el campeón de Copa, si es que, o que es finalista de Copa. Yo creo que legitimidad tenemos, ¿sabes? Así es que nada, dice Tomás que de Liga va a ganar el Atlético de Madrid, que lo tengo aquí al lado, pobrecito. Bueno, entonces, yo creo que sería una buena idea y hacerlo todo allí. Pero claro, pero sería hacerlo todo allí sabiendo que alquila. A lo mejor en vez de alquilar por medio kilo cada partido, lo puede alquilar por más y sacar 2 kilos, 2 kilos y medio. Entonces yo creo que ahí tiene también un margen de negocio el Barça.
Doncs tal qual,
queda clar, no?
És terrible.
Si és un tema de dinero, si ellos por 8 irían, hostia, tío, se paga 8 al Madrid, 8 al Barça, a los otros se les paga a 2 y 1, son 19, y os quedáis la federación 6 kilos, tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis 6 kilos. Y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor pues le sacamos, decimos que el Madrid si no, no va y le sacamos un palo más o dos palos más. Pero es que antes de hacerlo en España, que no vais a ganar ni 3, o sea, es que es para pensárselo si es un tema de dinero, ¿eh?
Carai, tu.
I els quilos
no palos són milions d'euros.
No parlen de milions,
sacamos
quilos,
un palo,
però parlen de quilos de diner en lloc de
diners,
milions.
Bueno, mentre siguin de diners.
Paral·lelament a això, hi ha un moviment molt interessant, jo perquè m'agrada molt la cultura dels anglesos, dels aficionats, que fins i tot el partit del Liverpool i el United, en què van escenificar plegats, estan en contra del preu de les entrades, de plantejar-se no anar als estadis. Ull, perquè això s'està corcant i podrint fins a uns nivells de que la gent potser es començarà a queixar, que ja els anglesos recordo que van ser els més activistes perquè no es fes la Superliga. Perquè en el fons la Superliga, una de les tendències és dir, escolti, jugarem 10 grans com la NBA, un circuit tancat i una de més que els mòbils. I això no necessites els aficionats, necessites simplement audiència. Aleshores, si no es té en compte els aficionats que van al futbol, que vol dir gent que tingui un poder adquisitiu molt més limitat. Si tots els estadis es fabriquen simplement com a grans catedrals i suntuaris perquè tota aquesta gent que fa business i s'oblida de la gent, això s'anirà a la merda. Sí. O serà un altre tipus d'esport. Sí. No serà l'esport... No, s'anirà a la merda perquè hi haurà molts espectadors. Però no hi anirà ningú. A Montjuïc, espero que dimecres, no sé, perquè és un partit de Copa, però no s'omple últimament. Estem parlant d'un estadi de 40.000 espectadors.
Compte que aficionats al Betis n'hi ha molts a Catalunya. Aviam si ara ens trobem aquí.
A Aràbia Saudí, el camp no només no es va omplir, sinó que la gent fotia el camp quan no guanyaven els seus. O sigui, aquesta cultura esportiva... No, tu no pots fer una masia, o no pots fer un futbol normal, perquè no hi ha una educació, una cultura futbolística ni de drets humans, com hem vist com d'altres països. Per tant, això, la singularitat dins la globalitat, moltes vegades és incompatible, o és molt difícil de conjugar-la.
Tenim una última hora que ens arriba des de Madrid. Tània Tàpia, què ha passat?
Doncs mira, el jutge del cas del fiscal general, Luis Hurtado, l'ha citat a declarar ja el proper 29 de gener, ja formalment com a investigat. L'endemà també declararà com a investigada la fiscal de Madrid i amplia la causa al que és la mà dreta també del fiscal general. Tot plegat, ho sabeu, per esbrinar qui va filtrar la informació sobre la parella d'Ayuso que havia reconegut defraudar Hisenda. I ho fa el jutge sense esperar tenir tots els informes, però això sí, després d'escoltar alguns testimonis com el cap de gabinet de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que ja va augurar que el fiscal aniria pa'lante. El jutge creu que ha quedat apuntalada la seva participació en el cas. És, recordem-ho, el primer fiscal general de la democràcia que té aquesta condició, la d'investigat.
Però això vol dir que hi haurà dimissions, Tània, o no?
Aquesta és la pregunta i és el que ve reclamant el Partit Popular des de fa temps. És veritat que mai fins ara cap fiscal general havia estat investigat en cap causa. Veurem quina reacció fa el govern. Recordem que és directament Pedro Sánchez qui designa el fiscal general. De moment, sempre doncs, han tancat files amb la seva figura i han defensat la seva actuació.
Aquí també hem d'anar veient què passa amb Pedro Sánchez, perquè és veritat que tot el seu entorn ja està més o menys investigat i l'han citat a declarar. Veurem què és el que acaba decidint el jutge, perquè el podria citar també a declarar.
Això és, mira, amb aquest col·loquial palante que deia ara de Miguel Ángel Rodríguez, també augurava que serà el proper Pedro Sánchez el que acabi declarant davant d'un jutge. Per això, recordem-ho també, el Partit Socialista ha registrat un seguit d'iniciatives doncs, per impedir que es puguin portar a terme determinades investigacions i que, diuen, no estan prou fonamentades i això podria frenar alguns casos que afecten directament al president Sánchez. En recordem-ho només a, de moment, investigats la seva dona, el seu germà, ara el fiscal general, per tant, els casos que se li multipliquen a Pedro Sánchez, que té una, diguéssim, una situació complicada i que en poques hores, en poc més d'hora i mitja, es centrarà en uns altres dels aspectes que vol fer força al seu govern, i és l'habitatge, desplegarà algunes mesures.
Gràcies, Tània.
A vosaltres.
Ah, mira, ara ho estava pensant.
Ara una cosa, Carmeta, a la peixateria estem molt contents, molt. Ahir es va xalar i tot. Ara bé, per lo que és la tertúlia esportiva, vull dir, una victòria del Barça ens la mata. Vull dir, a mi, cruzantets i tots a favor, i això és una merda. O sigui, a mi m'agrada quan en Joel i la Llobera s'emprenya. M'agrada quan truca en Pérez de Rosa dient Joel. I dius, i portes mitja hora, dius, aquí cabran a hòsties. Això és una tertúlia esportiva.
Quan el Barça guanya malament.
Ah, què és això? Que quatre cruzantets que la Llobera quasi se'ns escanya. Què és aquesta festa? Què és aquesta festa? Que això és la ràdio pública. Aquí ha d'haver debat.
Xampany.
Cava bo. Bon dia, amigues. Bon dia. Bé, Feixedes, lo bo és que un paio com en Joel Díaz demani prudència al món. Prudència. S'ha arribat uns extrems,
En què t'has convertit, Joel?
He canviat molt, jo, això sí que era.
Home, si has canviat.
Sí. I encara li falta canviar una mica.
N'estic aprenent.
Has acabat dient com es pot donar minuts a un indocumentat, vull dir, saps?
Sí.
La mare que em va parir.
Bueno, parlem d'algú altre o què? Me les menjo totes jo, avui.
No, estàs tu. El que està clar és que si voleu tenir minuts la resta de tertulians heu de fotre croissants i encimades a la Lloberes, eh? Sí. Això és la tàctica.
És bona. Això i el xiulet, eh? I el xiulet, perquè a la
cançó...
Calla de cop, eh?
Però... Això és com allò del perro de Pavlov, saps?
Aquest xiulet...
No, Lloberes, un moment. No saltis abans de saber que...
No, la cinta.
No. És la teoria del reflejo condicionado, que m'ho van explicar a mi allò. No té res a veure amb...
Sí, com es titula aquest?
Pavlov, era un científic Pavlov. Que es deia Pavlov i va fer l'experiment amb un gos. No t'he dit a tu, gos, ni res que si li sembli.
Val.
Després tu...
Seguirem.
Ai, Déu meu, quina por que passa.
Escolta, Ostrell, això del
xiulet... És el conductivisme, no? Al principi va néixer el conductisme. Sí,
sí, home, sí.
Que és, el que va aprenent a base de...
Sí, però no calia els gossos i les persones.
No, no, vull dir que
sents un xiulet i et veu automàticament el teu...
Jo relaciono amb la meva pista de bàsquet.
Això és un experiment, científic que es va fer amb un gos, però que s'aplica a les persones. És un mètode psicològic.
D'acord. M'he instruït moltíssim.
Vull dir que no té res a veure amb els gossos.
Bueno, que una...
El conductisme.
Xurriguera, parla, Xurriguera.
Què t'haig de dir, Lloberres? O què t'haig de dir, tu?
Home, si parlem de xurri, hem de parlar de pixurri, eh, Lloberes?
Clar. No comencem.
Però, Lloberes, el que ens has d'aclarir és... Si s'han de tornar als maletins, tot el tema aquell dels maletins i pagar els àrbitres, això com... És que no m'ha quedat clar, Lloberes. Vull dir, t'has fotut un lío aquí, ja veig maletins amunt i avall una altra vegada.
Hem enraonat avui del tema aquest, o què? Jo ja, mira, portem tantes hores aquí, m'han aixecat tant d'hora avui, que ja no sé del que hem enraonat, em pensava que em preguntaríem pel Sánchez,
segons tu, en aquesta taula que esteu... Segons tu, en aquesta taula que esteu, heu enraonat de tot sempre, perquè cada dos per tres fas dir això ja es va dir en aquesta taula, això ja es va dir en aquesta taula, això ja fa temps que ho vam dir en aquesta taula, vull dir que segons tu ja s'ha parlat de tot.
Però no t'ha agradat, és una manera de començar una frase.
Hi ha un tema que no se n'està parlant i que a mi m'ha dolgut molt, que és que fa uns anys tu miraves un títol del Barça i veies els futbolistes, qui sortien els nens allà a celebrar-ho amb els seus pares futbolistes. I ahir sortien els pares corrents a celebrar-ho amb els seus nens futbolistes. I el que em toca més els pebrots és que aquests pares fins i tot són més joves que jo.
Vull dir,
a mi el futbol hi ha un punt que ja no m'interessa per això, perquè em fot una ràbia com veig tot això, que dic, què pinto ja en aquest món?
Home, el pare de Barça, fa més de 20 anys, Fajades, fa més de 20 anys que et vaig dir que el futbol amb 40 anys estaria acabat.
Sí, senyor, sí, senyor, sí,
això...
senyor.
Això ara sí, ja poder 26 anys enrere.
Què en queden, 20 ara més?
Ens en queden 15 o menys.
Vale, 15... Sí, sí. La primera persona que l'any 98, un dia en una conversa, que fotia 4 dies que ens coneixíem, i a mi sabia que m'encantava el futbol, se'm va quedar diu, això del futbol disfruto ara que en 40 anys desapareixerà. I et diré més, l'única salvació que tenim és que hi hagi una Lliga Europea. Això en Xurriguera m'ho va dir fa 25 anys.
Carai,
també és veritat que em va dir... Aquest en Messi, vols dir que és gaire bo? Que llavors, no saps massa com agafar-te'l, saps? Aquest pàjaro, te'n diu una de molt bona i la següent la caga fort. Però vaja...
Ja és això, és la vida.
Escolteu, s'ha de fer un vídeo al mig del bosc amb en Ramon Bessa tallant arbres amb destrals. Amb destrals. Flist i flast, tallant arbres. Ramon Bessa.
Bueno, no tinc gaire traça. Però...
Seria maco de veure.
Té més traça plantant coses, això sí, no? Això sí que podria fer un vídeo.
Bueno, no sé si me'n recordaré ja.
No estic d'acord, Xuri, ha sigut una de les imatges de la tertúlia com explicar-nos una lesió, vull dir.
Exacte.
És com aquell arbre que van...
Clar,
a partir d'ara jo penso que quan es parli d'un esguins ha de trucar el senyor Bessa.
El doctor Bessa,
perquè això és com un pop. Saps? Quan la pota se li gira, saps? I ens imaginem aquelles guins, perquè ha sigut una imatge molt gràfica.
Feixeda i Xuriguera, recordeu el que li va passar amb el Neymar. El turmell del Neymar va acabar com un nyap. I era perquè era això, de que constantment crac, 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 i el del Van Basten. És a dir, jugadors que tenen una capacitat d'anar-se'n de l'1 contra 1, de regatejar, i aleshores, si no estàs no ets molt ràpid, et van castigant el turmell. I la metàfora
és
com un arbre.
És que m'encanta perquè quan
t'ho has imaginat,
Exacte, quan la meva dona em digui què li ha passat aquest, doncs ho portaré en aquest món. És a dir, tu saps el teu cunyat que va tallar l'arbre allà a la vinya, no li dones cac. Això és el turmell de Neymar, saps? Cac, cac, cac.
Van Basten,
com la meva dona diria, qui collons és en Van Basten?
Home, Van Basten, home, sí.
Sí, sí, però vull dir que això jo crec que cada lesió se'ns ha d'explicar des d'aquest món més terrenal. Jo crec que això l'afició avui és de les coses que celebrarem.
Molt bé. Que per ser vist, Fel, que a casa tens una maratoriana ara, eh?
Sí, fa 4 mesos que vull fer una marató.
No saps el que et ve, per davant?
Bueno, ahir ja vaig passar-me tot el dematí caminant per Sitges mentre ella fotia una mitja marató.
Bueno,
he descobert un món...
Sí, però no...
El 16 de març, Marató de Barcelona. Vull dir, si voleu venir amb pancartes animant la meva dona, us ho
farem.
Jo
t'animaria a tu, Fagedes.
Sí. Sí, si vols, quedem 3 hores i passegem. Ja farem alguna cosa.
Sí, anem a esmorzar i fem coses. Ara.
Esmorzarem i dinarem, ja t'ho dic.
Aquí has de fotre un reportatge d'aquest món dels runners. Estic descobrint una fauna que és apassionant.
Ja veuràs. Sí, espera't. Fel Fagedes, Carles Figuera, gràcies. Una abraçada.
Una abraçada.
Adéu. Adéu. Laia Tudel, Joel Díaz, Carme Lloberes, Ramon Besa, gràcies. Farem una pausa per la publicitat i de seguida parlarem d'estafes. Estan creixent les estafes amb els telèfons mòbils, ho expliquem després de la publicitat. Amb Jordi Celles.
A Cellers Maset estem d'enhorabona perquè hem tornat a guanyar el premi de millor cava brut natura del món als campionats mundials de xampans i escumosos. Gaudiu del nostre cava 1917 brut natura gran reserva trucant ara o entrant a maset.cat i rebreu la comanda a casa sense intermediaris ni despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa vostra.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia via possible d'administració d'examen i la resposta era oral. La via oral és una de les vies d'administració de medicaments al cos, però el truc era associar-ho amb els temuts exàmens orals. 1053 dels 1468 participants l'han encertada. Per tant, avui dona 10 punts per a la Lliga. Guanya el pack de la Lletera de Campllong, Marta Graell Gabriel, de Sant Joan d'Espí. Avui també ens heu dit test, curs o vena.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
A la pàgina 3 del llibre del Benviure hi diu que quan viatges, tant és si recorres 30, 500 o 10.000 quilòmetres, i tant és la destinació, el que compta, potser l'únic, és amb qui ho fas. Amb el cupó diari de l'ONCE pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el Benviure. Cupó diari de l'ONCE. Et toca Benviure.
A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Tens ganes de picar alguna cosa? És normal. Aquest anunci s'emet just a l'hora en què t'entra la gana. És una d'aquelles falques de ràdio creades perquè piquis i mantinguis el teu metabolisme actiu. Però no amb qualsevol cosa, sinó amb uns palets fets al forn amb ingredients naturals. És l'hora de picar sense pecar. És gustós. És bo. Snacks.
Ja us dic una cosa, ahir vaig començar a pensar a dedicar-m'hi i al principi la cosa era com petita. Però hi he donat unes quantes voltes i potser m'hi llenço de cap. Que les coses comencen així, que sembla que no, però al final esdevenen quelcom molt, molt important.
Amb 20.000 euros al mes durant 30 anys, fins i tot els teus somnis més petits es poden fer grans. Eurodreams, sigues qui vols ser. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
I si renovar casa teva deixés de ser només un propòsit? Comença l'any amb els preus trencadors de Bauhaus per transformar els teus easy en ara sí. Perquè quan els preus pugen, nosaltres els abaixem. Amb descomptes de fins al 40% en calefacció, banys, cuines, decoració i jardí. Només fins al 29 de gener. Bauhaus, sempre el millor preu garantit.
El matí de Catalunya Ràdio.
A Eugene, ja fa 25 anys que ajudem a construir famílies. Som una de les clíniques de fertilitat més modernes d'Europa, amb 6.000 metres quadrats, dedicats a la teva salut reproductiva. Ens trobaràs al carrer Balmes 236, a Barcelona. Entra a eugene.cat o truca al 900-510-520 per demanar la teva primera visita gratuïta. Eugene, experts en fertilitat.
De dilluns a divendres a les 2, al Catalunya Migdia, t'expliquem tot el que passa.
Què més podem explicar a aquesta hora?
Doncs que una de les primeres reaccions...
I encara una cosa més de la informació internacional, perquè el govern...
I a les 3, la informació d'una altra manera.
A les taules nostres hi ha també el personatge contrari, l'antagonista del cunyat, que és el tiet. El cunyadisme és de dretes, el tietisme és d'esquerres. El cunyat troba que Trump és un home fet a si mateix. El tiet troba que és un monstre. El cunyat, en fi, fa esmorzars de forquilla, on es menja un senglar. El tiet fa brunch, on es pren un smoothie.
Catalunya Migdia, de 2 del migdia a 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, amb Òscar Fernández.
Cada migdia, a les 12...
Un lloc per parlar i comentar tota l'actualitat dels nostres famosos preferits.
Julieta, molt bon dia.
Bon dia, com esteu?
Musca, bon dia.
Bon dia.
Laura Escanes, molt bon dia.
Bon dia.
Aida Domènech, bon dia.
Hola, bon dia.
Alba Paul, bon dia.
Bones.
Úrsula Corberó, molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Cada migdia, a les 12,
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Mira, Roger, jo penso que és molt bona hora per parlar del món dels famosos, no trobeu?
Que no surti d'aquí.
La crònica social del país.
A Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Són 3:15 al matí de Catalunya Ràdio. Jordi Celles, bon dia, com estàs?
Molt bon dia.
Secció de Cultura Digital. Sí. Avui parlem d'estafes.
Avui parlem d'estafes, que és un tema que, fixa't que des que vam començar la temporada al setembre, ha anat sortint de manera recurrent, de maneres diverses, però que cada vegada s'està transformant en una cosa més preocupant i de la qual tots plegats n'hauríem d'estar probablement molt més alerta del que n'estem.
Hi ha estafes que fan estafadors manipulant identificadors de trucades, és a dir, que tu pots rebre una trucada de la teva mare, per exemple, i resulta que no és la teva mare,
sí,
o del
que...
banc, per exemple.
Exacte, és el que en diuen spoofing.
Spoofing
és una, un anglicisme, lògicament. Segurament la gent de la UAL i del Termcat ens ajudaran a buscar una manera probablement més nostrada de dir-ho. Bàsicament vol dir prendre la personalitat d'un altre.
Pots Però això, per exemple, jo poso al Google spoofing telefònic i et surten no sé quants vídeos explicant-te com fer-ho d'una manera facilíssima.
Sí, perquè bàsicament tu saps que abans, quan teníem... No sé si ho saps, segurament sí. Estic parlant dels anys 80-90, eh? Et trucava algú a casa i no sabies qui trucava. Tu havies de despenjar i dir, digui'm, no? I deia, soc tal. Va haver un moment on els telèfons van començar a identificar la trucada a casa. I vam dir, ah, mira, ara ja sabem qui truca, podem no despenjar. Quan van arribar els telèfons mòbils, a mitjans dels 90, a finals dels 90, ja podies veure qui era que et trucava. I avui ja no és només que vegis qui et truca, sinó que fins i tot els telèfons tenen eines intel·ligents que reconeixen un telèfon i et diuen, tot i que tu no el tens a l'agenda, aquest telèfon és del banc o aquest telèfon és de qui sigui. Què fa l'spoofing? El que fa és utilitzar d'una manera molt senzilla una sèrie de programari i fer que aquell número que t'apareixeria com a desconegut sigui un número d'algú conegut.
Clar, jo recordo que sí que marcava el coixinet, 31 coixinet, i el número de telèfon, i això el que feia és que sortís número ocult, per exemple.
Clar, per exemple.
Però clar, aquí no estem parlant de número ocult, estem parlant de que apareix el teu telèfon quan estic trucant jo, per exemple.
Exacte.
El telèfon que em doni la gana.
O el del banc, o el de l'agència.
Això ja és una estafa evolucionada.
No només això, sinó que després hi ha eines que permeten que aquesta estafa pugui ser molt més refinada i que, per tant, a banda d'enviar-te missatges d'aquests que t'envien quan has d'anar a recollir una cosa, o ara, sobretot, doncs, des de l'Agència Tributària fins a CatSalut, és igual, tothom t'envia missatges per confirmar una cita, per revisar alguna cosa que has de revisar. Aleshores, cada vegada estem més acostumats a dir missatge, enllaç cap a una pàgina web, cliquem. Per què? Per controlar si aquell paquet arribarà. Perquè estem acostumats a seguir els paquets online. No estem acostumats a revisar el CatSalut i la nostra cita amb el sistema de salut a través d'allò digital. Per tant, ens pensem poc aquest moment de fer
clic. Ho tenim automatitzat.
I aquest moment de fer clic és fatídic.
Mira, la setmana passada, aquí al matí de Catalunya Ràdio, avançàvem un cas d'una ciberestafa. Era una estafa per suplantació d'identitat d'un banc, en aquest cas de Triodos Bank. La Berta va ser la que va rebre una trucada, suposadament, del seu banc, que l'alertava que s'havia de fer una compra, s'havia fet una compra de 2.000 euros des del seu compte, i que per l'endemà estava programada una transferència de 21.500 euros més. Un compte que, per cert, era del seu fill menor d'edat, on ingressava la prestació de dependència. La Berta ens va explicar aquí al matí de Catalunya Ràdio que quan ella va explicar que no havia autoritzat cap transferència, la persona que deia parlar en nom del banc li va dir que per aturar-ho tot li havia de donar una mena de codi d'accés. Un codi d'accés que va servir per robar-li els 21.500 euros. Ens deia això.
Rebo una trucada de Triodos Bank. A mi al meu mòbil em surt Triodos Bank. I em diuen que em truquen del departament de frau de Triodos, que han detectat un frau al meu número de compte, però que ja l'estan aturant. I llavors que necessiten un codi. Jo facilito aquest codi, aquí és el meu error, però clar, ells, els estafadors, ja estaven dins de Triodos. Ells ja havien posat el nom d'usuari, la contrasenya, la clau de firma. Havien posat tot això que jo no els havia facilitat.
En aquest cas hi ha un conflicte entre el banc i ella, perquè diu que el banc diu que va actuar correctament, ella diu que no, que va cometre una negligència, i l'expert en ciberseguretat, Bruno Pérez, ens deia això.
El banc sí que té una responsabilitat. Li han accedit en aquest compte, saps què t'ho vull dir? Amb un usuari i amb una contrasenya, que aquesta senyora no ha donat a ningú. Ella, a l'hora de la veritat, l'únic que ha fet ha sigut seguir unes indicacions, li han suplantat totalment la identitat en el banc i ella no ha fet cap acció maliciosa. Hi ha molta responsabilitat i s'ha d'estirar del fil, no?
I a aquesta hora també volem saludar la Mabel Rodríguez. Mabel, bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Què t'ha passat a tu?
Doncs mira, jo el dia abans de Reis justament em van robar el mòbil, malauradament res extraordinari perquè és algo que passa sovint. Vaig anar directe a l'Apple Store, allà em van bloquejar el mòbil, la companyia em va bloquejar la targeta, fins aquí bé. Allà a la mateixa botiga van escriure un missatge per si algú es trobava el mòbil, o els mateixos lladres, no? Dient que es posessin en contacte amb la meva parella, amb el seu número de telèfon. Els dies següents jo vaig utilitzar l'eina que mateix Apple té per cercar el meu telèfon. Veia que estava a l'Hospitalet, és a dir, jo podia saber que estava a tal edifici, però tampoc pots fer gaire, no? I on va estar el problema? Doncs que dies més tard la meva parella va rebre un WhatsApp d'una suposada senyora dient que la seva filla havia trobat el telèfon i, de fet, ens va enviar una foto del meu dispositiu amb aquest missatge, no, que us deia. Ell li va dir, doncs, que era el seu marit, que sí, que era nostre el telèfon, però aquesta senyora, doncs, li va dir que volia que jo mateixa em posés en contacte amb ella, no? Llavors jo li vaig enviar un WhatsApp dient-li que moltes gràcies, que, bueno, l'emoció del moment, no?, que ara m'ho miro en perspectiva i dic, a veure, podria haver-me aturat un moment. Just en aquell moment que jo estava parlant, vaig rebre un SMS d'Apple, del mateix emitent d'Apple que havia rebut altres SMS, no?, dient que s'havia encès el mòbil. Com aquesta senyora que jo estava parlant em deia que l'havien trobat a Badalona i jo l'havia localitzat a Hospitalet feia un parell de dies, vaig clicar aquest SMS suposadament ja d'Apple, com ja havia fet altres vegades. Hi havia la mateixa web d'accés al cloud, no?, on pots buscar el geolocalitzar el mòbil. Llavors va donar error. Al moment vaig rebre un altre SMS d'Apple, de suposadament d'Apple, dient que algú havia accedit al meu cloud, al núvol aquest d'Apple. Vaig ser conscient que m'havien estafat, però res, és que tot això va passar en 2-3 minuts de l'emoció.
O sigui, aquell,
no?,
clic que tu vas fer va portar una web, exacte, que devia ser falsa i tu vas posar allà l'usuari i la contrasenya. Exacte. Per tant, ells, exacte, van tenir la manera d'accedir a l'iCloud.
Exacte. La web que era idèntica, no?, a la d'Apple que havia fet servir altres vegades. Exacte.
I què buscaves? O sigui, et van robar alguna cosa de l'iCloud que tinguessis?
Sí, la cosa és que en aquell moment jo estava parlant amb un amic que és expert en seguretat informàtica dient, he rebut això, no?, tal, m'està semblant estrany perquè no em funciona la web, i estava parlant per l'aplicació de Telegram i anaven esborrant els missatges. Llavors, allà vaig ser conscient, estan dins del mòbil, i la cosa és que jo vaig voler entrar al cloud, no?, a normal, des del mòbil, per esborrar tots, però ja no podia esborrar el meu, és a dir, canviar la contrasenya del cloud, perquè Apple té això de seguretat, de que per canviar la contrasenya he de verificar-ho des de l'altre dispositiu. I l'altre dispositiu era el dispositiu que ells mateixos tenien, els lladres tenien, no? Ja. Sí que em vaig trobar durant una estona, perquè fins al dia següent això sempre actuen, no? A hores, ja us ho deia el company, no? A hores que tu no tens accés a trucar ni al banc ni tot això. Era la nit, vaig anar als Mossos, però durant aquelles hores fins al dia següent vaig ser conscient que els lladres tenien accés a tot el meu dispositiu, a la meva vida, que és el que bàsicament tenim al mòbil.
I, de fet, el moment en el qual aprofiten per fer una cosa d'aquest tipus és un moment, i sempre passa això en els casos de l'espoofing, de certa pressa, o sigui, escolta, m'acaba de passar això, sí, t'envio aquesta altra cosa, o sigui, fan, sí, aprofiten, de fet, això és més vell que l'anar a peu, és la típica persona que t'assalta al mig del carrer i et diu, he d'anar no sé on, necessito uns diners, dona'm... Són com coses molt ràpides que fan que segurament una de les majors vulnerabilitats que tenim com a éssers humans, que és confiar dels altres humans, no?, que en general és una cosa bona, en aquest cas no ho sigui, no?, perquè una vegada accedeixen, doncs, al telèfon mòbil, per exemple, en aquest cas, al teu telèfon mòbil, Mabel, doncs...
Ja, què buscaven, Jordi? Aquí buscaven fotografies per fer xantatge?
No, no només això, poden ja directament... Els iPhones es poden obrir de moltes maneres. D'aquesta manera ells ja podien tenir accés directament a esborrar tot el telèfon mòbil i
o
a poder-lo revendre.
D'ella, el que sigui.
Números de targeta de crèdit que pogués tenir a dins. Tot el que es pugui fer. De fet, aquí és una mica dir, escolta, m'obrim una caixa... Què hi ha? A veure què hi ha.
A veure què trobem. És com quan algú roba la cartera, no? Doncs escolta'm, anem provant targetes de crèdit, anem provant coses fins que trobem alguna cosa que ens serveixi.
Clar, i tu vas anar als Mossos, Mabel?
Sí, vaig anar als Mossos. Ells sí que és cert que ho van tractar com si fos un robatori qualsevol, de només volen el dispositiu, però clar, jo això de que estiguessin dins del xat, dins del dispositiu... Al final totes les contrasenyes les tenim, perquè ningú hi ha de tenir accés, no? Jo ja comptava el meu perfil d'Amazon, el cap et va ràpid a tot el que poden tenir accés, i les fotografies, sobretot, és el que més patia jo en aquell moment, no?
Sí, sí. Clar. És que, de fet, és una altra d'aquestes coses que fem habitualment, que és que, per més que ho diem nosaltres mateixos i ho expliquem, el fet de poder tenir paraules clau, paraules d'accés, les contrasenyes complexes, difícils, renovades cada període de temps de manera raonable, és també una de les millors
ajudes. Això és tan pesat, Jordi, perquè anar renovant la contrasenya i al final jo m'oblido les contrasenyes, és que no me'n recordo de res.
Sí, és que llavors, precisament per això, a nosaltres mateixos ens passa, no? I segurament una de les millors tècniques que podem tenir és la de nosaltres mateixos tenir diversos nivells de seguretat. Vull dir, hi ha contrasenyes que són molt importants, no? Doncs això, l'accés al iCloud, o l'accés al nostre correu electrònic principal, o l'accés al banc, que segurament sí que l'hem d'anar renovant cada 3 mesos i ha de ser més complexa, i d'altres que són accessos a Netflix o el que sigui.
Pues mira, doncs aquí tirem de la popular.
Ja està, tirem la popular i si algú entra al nostre Netflix ja li traurem. No?
Perquè tu, Mabel, com et vas sentir amb tot això?
Bueno, és que totalment veig tonta i amb aquesta vergonya de dir... Jo quan havia escoltat estafes aquí a la ràdio, no, que n'heu parlat sovint, sempre penso, a mi això no em passa perquè jo vigilo molt, ja rebo SMS, que ja es nota que són trampes, no? Llavors, et sent totalment tonta, avergonyida, no? Vaig anar als Mossos avergonyida de com m'ha pogut passar a mi. Sí, jo...
Però és que, Mabel, això no és res, no només que hagi de generar algun tipus de vergonya o de vergonyiment, sinó que precisament és que cada vegada més aquests delictes estan més perfeccionats, amb un nivell, diguem-ne, de mimetització del llenguatge, dels missatges, de les webs, del disseny, que fa que en el nostre dia a dia, en el qual tenim mil coses al cap, no hi pensem. Senzillament, el que segurament ens haurà de despertar en el futur és una, diguem-ne, capacitat de cridar l'atenció a aquests petits detalls, sobretot horaris, timings, no? Pressa, moments en els quals doncs, probablement no faríem, però és que no hi ha res del qual ens haguem d'avergonyir perquè precisament està dissenyat per això, o sigui, està dissenyat per enganyar d'una manera molt refinada.
Sí, de fet, ara que no m'ha passat això, ho he compartit amb amistats i tot plegat, tothom em va compartint com a mi em va passar això, a mi em va passar allò, el meu veí és com, no, la gent no ho explica per aquesta vergonya, però precisament si ens ho expliquem és quan podem tenir ulls de saber on ataquen els estafadors.
De fet,
no?
el que s'ha de fer des d'una ràdio i una ràdio pública com aquesta, un mitjà de comunicació públic, és això, o sigui, és formar, explicar, no és qüestió d'avergonyir, sinó és qüestió de formar, d'entendre, d'aprendre i de protegir-nos tots plegats cada vegada més.
Clar, però protegir-nos, Jordi, amb la desconfiança.
Sí,
hem de desconfiar.
Amb la desconfiança i amb la pràctica. Vull dir, per exemple, aquests cercles diversos de protecció de contrasenyes. No ens les podem saber totes, però sí que n'hi ha algunes que hem de ser conscients que les hem de canviar cada 3 mesos com a mínim i les hem de posar complexes. Som-hi. Missatges estranys que arriben a hores rares o no fer clic directament a aquell enllaç que ens envien per més que sembli absolutament fiable, no? O no fiar-nos de totes les webs que ens estan enviant. I alerta, perquè la intel·ligència artificial només farà que augmentar aquesta possibilitat, perquè aquí al final darrere hi havia una senyora que deia que estava a Badalona, i vés a saber on estava, que li estava dient que havia trobat el seu telèfon mòbil, però és que arribarà un dia que no serà una senyora.
Serà el teu marit.
Serà la veu de la teva parella que t'estarà trucant. Aleshores, ens estem anant cap a un món en el qual sí, haurem de, malauradament, ser més desconfiats de tot allò que ens arriba a través de canals digitals.
Però això vol dir que hi haurà el número de telèfon de la teva parella, la veu de la teva parella, i et dirà, tinc una urgència, estic aquí amb el cotxe, que fes-me un ingrés ja aquí, perquè si no... I tu, clar, què has de fer?
Sí.
Bé, el que hauries de fer és tornar-t'ho la trucada.
Haurem d'aprendre tècniques com, per exemple...
Sí, això. Escolta, ara et truco.
Sí, que pot haver doblat el telèfon, però
això
evidentment...
Això és el que vaig fer un dia, que em van trucar els Mossos, un número cool, i no em vaig creure que eren Mossos, vaig vacilar, i va dir, mira, sap què, truqui a aquesta oficina i veurà que som nosaltres.
Però jo ho he fet diverses vegades, telèfons d'aquests que diuen, escolta, em truco de la mútua, la setmana passada em va passar un telèfon que jo no coneixia, escolta'm, doncs dongui'm un telèfon que jo el salvaré d'aquí una estona.
Clar.
No, em van donar un telèfon i ho vaig comprovar, però vaja, casos com els de la Mabel els veurem. No no ens n'hem d'avergonyir. El que hem de fer és explicar-ho, compartir-ho, saber que això passa i aprendre'n.
Doncs és el que farem aquí a la Ràdio Pública. Mabel, una abraçada i ànims.
Una abraçada.
I res de vergonya,
gràcies.
Res de vergonya.
Gràcies.
Gràcies.
Adéu, bon dia.
És que és això, la que comences a parlar, veus que tothom li està passant alguna cosa, no?
No és a dir, ai, és que jo hi hagués... Que no, que està dissenyat perquè tu no hi pensis. O sigui, que és que pot passar la persona que més en sap de temes de cultura digital i de tecnologia.
És que és una qüestió de vulnerabilitat, no?
Exactament.
No de cultura ni de coneixement.
És de vulnerabilitat i de saber que s'està refinant moltíssim i que les eines cada vegada estan més ben dissenyades, més ben preparades per enganyar-nos. El que abans hagués estat una cosa al carrer, què passarà? Que segurament en una cosa bona tornarem a veure'ns més les cares, no? I tornarem a fer coses presencialment que potser hem deixat de fer presencialment. Doncs mira, escolta'm...
Benvingut sigui.
Benvingut a la humanitat.
Jordi Sellas, gràcies, com sempre.
Adéu.
Una pausa i de seguida anem cap a Los Angeles amb el nostre enviat especial, Francesc Garriga, i també amb el meteoròleg Francesc Mauri. Parlarem del que està passant a Califòrnia. Ara tornem.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.